Ametlla, sucre, patata o moniato, ou, ratlladura de llimona i pinyons són els ingredients principals del dolç per excel·lència de la castanyada. Són els panellets, però també n'hi ha de xocolata, de coco, de cafè, d'ametlla i d'una quantitat inabastable de propostes que any rere any creix. Avui, a les portes de la castanyada, volem parlar d'aquest dolç tan típic de casa nostra i, a més, proposar un maridatge perfecte. Ho fem des de Ràdio Sant Sadurní, on ens espera de nou l'Eli Jiménez. Eli, explica'ns.
Doncs Sílvia, com bé dius, de les portes de la castanyada més atípica de la història, toca parlar de panellets, i per fer-ho el que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és l'Albert Carafí, de la pastisseria Carafí de Sant Sadurní. Albert, molt bon dia, com anem?
Molt bon dia. Aquí van anar preparant els panellets.
A 24 hores de la castanyada, suposo que els forns van tota pastilla, no?
Bé, jo crec que és una diada que, si més no, doncs, es va conservant, tot i, evidentment, la situació actual no és la mateixa d'anys anteriors, però jo crec que la gent, doncs, també, a més, no poder-se moure la condició tot plegat, doncs, celebrarà la castanyada com s'ha de celebrar, vaja.
La gent, Albert, s'està esperant molt a darrera hora. Moltes vegades ens trobem això que van al mateix dia o el dia d'abans a comprar dolços. No sé si és el cas d'aquest any.
Mireu, justament aquest matí en parlàvem, realment anys anteriors potser encara esperàvem més a l'última hora, a no fer si marxaven o no marxaven, etc. Clar, aquest any el fet de no poder marxar, la venda potser s'està avançant una miqueta, o sigui, no va tan pressionada com anys anteriors, que era el dia 31 específicament i prou. Avui ja es comença a veure el moviment, estem a dos dies, vista, i crec que anirà una miqueta més escalat.
I amb totes les restriccions de la Covid-19, no sé si heu notat canvis en la venda o en el que demana la gent, tenint en compte que ens podem reunir menys. No sé si la gent demana menys quantitat, si demana safates més petites, com estan anant?
Home, això realment, és clar, la resposta no te la podria dir fins una vegada passat la diada, no? Però es veu que realment, esclar, agafen les safates més petites pel grup de gent que puguin ser a casa, que no puguin passar les 4 o 5 persones o 6 que puguin estar a casa. Vull dir, amb això, a grans grups no hi serà aquest any.
Ara sí, Albert, parlem de producte i per començar, què necessitem per fer uns bons panellets quins ingredients principals han de tenir? Després parlarem de totes les varietats que hi ha, però hi ha una sèrie d'ingredients principals que els tenen tots.
Bé, jo l'únic que, diguéssim, haig de reafirmar de que, doncs, abans de la presentació, sí, doncs, evidentment, el panellet, el boniato, la patata... El boniato i patata, inicialment, no se n'hi posa. Més que res, a les pastisseries no n'hi posem pel fet de que tenim una maquinària prou solemne, diguéssim, per poder fer un bon massapà, no? Uns molins i això que ja ens apreta l'ametlla per poder lligar la pasta. Reconec, i realment no és cap mentida, de que el particular sí que n'hi posa per lligar. No és cap pecat, no passa res. Per les pastisseries no se n'hi posa. O sigui, el que és l'ingredient principal del panellet és el sucre, l'ametlla, la clara d'ou, el ratllat de llimona i la miqueta d'allò de la vainilla, aquella vainillina, aquella pols blanca, que ens dona un gust més saborós pel panellet. Vull dir, això són els ingredients principals que hi ha a dins del panellet.
I dins de les moltes varietats de panellets, quins panellets trobaríem? Ja sabem, òbviament, els de pinyons, que són l'estrella. Quins més trobaríem, sí, Albert?
És que, a més a més, aquest any el de pinyons, a part de ser l'estrella, és quasi la perla del panellet, perquè el preu que va el pinyó, evidentment, s'està pagant a uns preus bastant aixecats, bueno, o sigui, cars. I llavors, per últim, això continua sent el panellet que es demana, que hi ha més demanda. El panellet, per últim, això continua sent una elaboració bastant tradicional, vull dir que tampoc no marxem molt del que són les classes habituals de cada any, però podíem començar, diguéssim, des de la part més tradicional, que és el panellet, el de pinyó, l'ametlla, el coco, el codony, i llavors ja anem a passar, doncs, a gustos una miqueta més, entre cometes, refrescants, que seria el massapà amb llimona, amb maduixa, amb la planera d'avellana. També ja saltem Llavors ja saltem a la tercera secció del panellet, que seria el panellet de xocolates. O sigui, per exemple, nosaltres aquí a casa nostra fem un panellet de massa pa de taronja amb xocolata de llet, un panellet de nous i vodka amb xocolata negra. Ah, ja és més un panellet bombó. I, com sempre, doncs, això va molt a la imaginació de cada pastisser, de que pot treure panellets de multitud de gustos, perquè avui en dia ens dona per fer un tantet de coses. Nosaltres, doncs, cada any, més o menys, sempre traiem una novetat, i nosaltres aquesta novetat d'aquest any serà, diguéssim, un panellet de pansa masgarada amb petrocini. O sigui, doncs, per buscar-hi novetats i divertiment, tot el cas que venim del panellet,
Ah, ho dèiem abans, no? Els de pinyons sempre són els que la gent demana més, però suposo que, tenint en compte que cada any en traieu un de nou, suposo que la gent també ve a buscar-vos aquestes novetats sortint del que és tradicional.
Correcte, sí, més aviat, exactament, a part del meu pinyó, com que és una de les elaboracions en el qual molta gent a casa s'ho fa també, doncs clar, a casa fan la part més, diguéssim, tradicional del panellet. Llavors, les novetats i el dia de castanyada sobre la taula, una bona bandejeta de panellets diferents, sempre se fa molt de goig i vesteix molt.
I, Albert, hi ha algun d'aquests panellets, que no sigui el de pinyons, que any rere any veieu que va agafant pes, que va agafant protagonisme, que la gent el demana més?
Bueno, inicialment seria el que dic, aquest, o sigui, el de pinyons per a l'entrada, però llavors doncs, aquests altres que us acabo d'anomenar, el de xocolata amb taronja, nous amb xocolata negra, 70%, o sigui, una miqueta, diguéssim, els panellets més elaborats, més de pastisseria, aquests són els que agafen ja, arrelen més a cada any.
Una varietat, ho dèiem a l'inici, a la introducció, i tal com t'estem escoltant a tu, gairebé inabastable de panellets, de propostes, i pel que comentes, no? Cada any aneu traient un de diferent, per tant, aquesta varietat va al gust del pastisser i de la invenció una miqueta i de la vostra imaginació, no?
Totalment. Per sort, aquest ofici és tan maco doncs, que ens dona l'oportunitat de crear i crear. Encara no ha arribat i potser arribarà, jo que sé, fins i tot el panellet, que sabem que deu ser-hi, El panellet salat, no? Ara diré una tonteria, però jo que sé, el panellet d'enxova encara no hi és. Però pot ser que, clar, amb la creativitat arribi, No ens quedem pas.
Poder d'aquí uns anys, a part de panellets dolços, tindrem salats, no? Amb aquesta invenció. De fet,
per què no?
Tenim algun torró salat amb aquest toc salat?
Sí.
Esperem aquí. Panellets, per gustos, també colors. Albert Carafí, de la pastisseria Carafí de Sant Sadurní, un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres al Penedès en Xarxa, que ens apropis aquesta recepta tan típica nostra que són els panellets, que ens parlis de tota la varietat que teniu vosaltres a la pastisseria i esperem que vagi molt i molt bé, no només aquesta diada de la castanyada, sinó tots i cadascun dels dies. Moltíssimes gràcies per ser avui
Eli,
amb nosaltres.
Em deixaries dir només una última cosa, sisplau?
I tant.
Aprofitant que sí que m'entén ara, doncs també, diguéssim, encoratjar tota la gent que ens pugui escoltar de que realment vagin a les pastisseries i als llocs que venen panellets amb el petit comerç, amb el petit elaborador, que realment necessitem de tota la gent de que això ho podrem aguantar-ho entre tots, perquè realment hem de deixar que el comerç aguanti, que si no llavors veurem els municipis una miqueta tristos sense comerç. Més que res per donar una altaveu, ja que ara m'aprofito de la ràdio, de que realment el panellet, el bon panellet i ben elaborat, es troba a les pastisseries i demanem, diguéssim, que ens vinguin a comprar els panellets.
Comerç de proximitat i de quilòmetre zero que tots tenim al costat de casa i que en aquests moments complicats s'ha de posar sobre la taula i ens toca a tots arremangar-nos les mànigues i anar a comprar al comerç de proximitat.
Correcte.
Moltíssimes gràcies, Albert.
Correcte. Gràcies.
I aquests panellets no serien el mateix sense un maridatge com cal. Xavi Roig, de Cal Fer-ho, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
sentíem ara l'Albert i t'he vist que agafaves alguns apunts, perquè com que ens ha dit tants de panellets,
sí,
ara a l'hora de maridar-los, no sé si serà diferent els uns dels altres, també la imaginació, ens deia l'Albert que la imaginació del pastisser, la imaginació teva també, no?, a l'hora de maridar.
Sí, el que passa és que estem parlant d'uns productes molt tradicionals. També l'Albert al final també anava comentant i donant molta importància amb el de pinyons, amb el d'ametlles, sempre els clàssics panellets, que quasi sempre hi ha el punt d'innovació, però els clàssics sempre hi són. I llavors amb el tema de vins també passa el mateix, que hem d'anar amb els clàssics, perquè els necessitem aquests clàssics, perquè si no ja no seria la castanyada. Vull dir, jo penso sense les castanyes i sense els panellets de pinyons, doncs malament celebrar, i llavors, doncs, jo amb el meu tema dels vins sempre és el moscatell, que és un producte de tardor per excel·lència, que és un vi dolç, doncs, el de tota la vida que han begut moscatell, mistel, a cada casa li deien d'una manera diferent, però al final és el que sempre ens ha lligat molt bé, i també, doncs, el panellet és un producte molt nostre, i també el moscatell també seria un producte, doncs, de molt nostre, que també, doncs, altres zones també s'elabora, però diríem que aquí a Catalunya seria un producte bastant important i que l'associem, doncs, amb la tardor. A l'estiu, per exemple, nosaltres ens baixa bastant la venda de moscatell, mm-hmm, perquè és com, bueno, també va molt bé lligat amb els fruits secs, el típic músic, i de postres amb unes galetes, que clar, això ja no va tan bé en ple estiu, que vols alguna cosa més refrescant, això que, i bueno, i em veuries molt fred, em veuries molt de moscatell, i llavors també s'ha de vigilar. En canvi, ara, doncs ja ve aquests temes dels boscos, ja més marrons, més taronges, i llavors ja et ve de gust, doncs, un tipus de menjar, doncs, bueno, ja et venen de gust els panellets, ja et venen de gust, doncs, els fruits secs, i llavors també necessites per acompanyar-ho, perquè tots estem parlant de... Bueno, els fruits secs serien bastant secs, i per això ens va bé el moscatell per equilibrar una mica aquesta sequetat. En canvi, amb els panellets estem parlant d'un producte bastant dolç, com comentava l'Albert, que un dels productes principals, doncs, és el sucre. Llavors, clar, necessitem, per equilibrar aquest sucre, doncs, ens aniríem, doncs, amb el moscatell típic, per tenir la mateixa sensació, doncs, de boca, que tot estigui al mateix nivell. Llavors, clar, dintre, jo és que, clar, vaig a lo clàssic, després ara anem per les innovacions, però, bueno, i sempre, clar, estem a Sant Sadurní, terra de cava, i el cava també hi va molt bé. El que passa és que el que ens trobem amb el cava és que ens ajuda, doncs, a netejar o a buidar la boca una mica de la contundència que té, doncs, el panellet, i ens refresca molt, que a vegades és per sobre taules llargues, doncs, de festa de castanyada. Vull dir, aquest any som en grups reduïts, però... amb grups reduïts, però també, doncs, es pot anar menjant tranquil·lament i anar bevent. I llavors, doncs, el cava fa que no tinguis una sensació tan pesada o de tanta dolçor. L'únic que millor a vegades anar cap a un cava brut que no pas cap a un cava, doncs, brut nature, que quan el bevem, mengem el panet, està el cava brut, que aquí tenim molta tendència a anar sempre amb els brut nature, ser fans del cava super, super sec, però combinant-ho amb el panellet, està un cava brut, doncs el trobarem sec, que llavors no hi ha cap mena de problema, doncs, per anar amb un cava sec. Llavors, tema, doncs, clar, de tardor, vins dolços, és el que comentava, i llavors, amb tema d'innovació, clar, les innovacions són la xocolata, que seria una mica, que llavors aquí sí que podríem anar a vegades a un cava... Clar, passa que aquí estic com una mica amb un cava rosat, seria una cosa que ens aniria molt bé, doncs, amb el que ha dit, doncs, amb el panellet amb avellanes recobert de xocolata amb llet, per exemple, un cava rosat ens aniria molt bé. El que passa és que el cava rosat amb els altres panellets més clàssics no m'acaba de lligar, que llavors, clar, per això m'aniria, doncs, amb la cosa com més global, doncs, d'anar, doncs, amb un cava estàndard o amb el rosat. Ara s'està innovant bastant amb vins dolços, doncs, que més jovenets, que no tinguin tant de criança en bota, com, per exemple, doncs, ja de Gramona hi ha el vi de gel, o vi de, bueno, ells en diuen vi de glaç, que és un vi, doncs, que ha tingut un procés de congelació en la seva elaboració, només fa 9 graus i mig, i l'any passat em van treure un de Xarel·lo, que és super, super finet, molt agradable, que és, et refresques una mica el panellet parlant d'un vi dolç, que fins ara feien amb la varietat Riesling i Gewürztraminer, i ara s'han anat, doncs, amb la varietat de raïm Xarel·lo, i aquest seria com el vi de glaç, una cosa molt, molt fineta de Gramona. Llavors, amb coses d'aquí també hi ha un celler que molt xulo aquí al Penedès, que es diu DG Viticultors, que estan a Torrelles, però tenen les vinyes a Pontons, bueno, les vinyes més altes del Penedès, a 800 metres, i allà els hi ataca la podridura noble, que és un tipus de, de podrit, diríem, que el que fa és concentrar l'atac al fong, el raïm, i el concentra, i llavors trobem que tenim un producte que és dolç i àcid al mateix temps. Bueno, ens sonarà una mica la zona de Sauternes, de França, Tocaia i a Hongria, que fan aquest tipus d'elaboracions. I en canvi aquí al Penedès també en tenim, com també les caves Nadal, també del Pla, bueno, que està, bueno, del Pla del Penedès, diríem, que allà també doncs estan elaborant doncs un vi dolç de Podridora Nova, quan si els primers amb la varietat de raïm Macabeu, que tenim cosetes una miqueta curioses aquí a la nostra terra. I també doncs, hi ha un altre vi dolç molt interessant, que és el fan a partir de vi negre, de merlot, que és el celler Mas Comtal, que es diu Líric, que aquest, el Líric, estem parlant d'una solera, que una solera és com es fan els vins de Jerez, que és que posen el vi, bueno, un vi que s'hi afegeix un alcohol que queda doncs, uns 18 graus, i allà es posa, cada any se n'hi va posant una miqueta i es va barrejant amb... el sistema solar que està sempre la bota, la mateixa bota, que cada any se'n treu una mica i se'n posa una mica de nou, i així sempre tens una mica el mateix producte. I això em sembla quan comença l'any 93, vull dir que ja estem parlant de més de fa 20 anys que té aquest vi, té una mica de part de vida de fa anys. I llavors aquest també és un vi clàssic, dolç i amb aromes d'una mica de fruits secs de la criança. I llavors, això serien tres exemples del Penedès, o quatre, ja n'he dit, i llavors, si no, també podem anar pels clàssics, que, bueno, jo sempre dic el Moscatell, i una mica nosaltres que portem, doncs, des de l'any 34, més de 80 anys venim vi, doncs, sempre és el Moscatell a granel, doncs, estem molt contents d'aquest producte, que és una mica el tradicional d'aquests dies, i que, bueno, quasi, i estem parlant que quasi del Moscatell tradicional hi ha poca gent que sàpiga fer moscatells tradicionals de l'estàndard o que coneixem, i llavors, doncs, sempre és una mica buscar aquest moscatell, doncs, el tradicional, perquè quasi és que ho necessites, vull dir, és com una manera de pensar que quan penses, et poses un panet a la boca, penses doncs amb aquest vi dolç, però també podem innovar i depèn, i aquest any també amb grups reduïts doncs, també et permet una mica. I un avantatge dels vins dolços molt important és que no cal acabar-se les ampolles, que pots tenir, doncs, pots guardar pel proper dia, dius, mira, tenim pels torrons de Nadal, doncs mira, m'he begut mitja ampolla o m'he fet una copa d'un vi dolç ara i me l'acabaré doncs, per Nadal o me l'acabaré més endavant, i també els vins dolços també van molt bé per sobretaula, que a vegades sempre es deia, jo després del cafè doncs bec un whisky, bec un conyac, doncs per què no una copeta de vi dolç, que estem parlant, doncs clar, un brandy, un conyac fa uns 40 graus, en canvi aquí un vi dolç estem parlant entre 15 i 20 graus, que estaria bastant, bueno, bastant bé, i llavors no anem carregant tant la beguda.
Xavi, comentaves que hi ha poca gent que sàpiga fer aquest moscatell tradicional, perquè ens fem una miqueta una idea, com es fa el moscatell? Perquè no sé si tots els nostres oients ho saben, jo sóc la primera, t'he de dir, que no en tinc ni idea.
D'entrada és com una mistela, el que passa que aquí hi haurien diferents variants. La mistela consisteix que és el suc de raïm, el mos, que se li afegeix alcohol, i llavors fa que no fermenti, i llavors representa que tenim la dolçor del suc del raïm i l'alcohol de l'esprit d'alcohol neutre doncs, que s'hi afegeix. I llavors estem parlant d'aquestes doncs, bueno, dos barreges, i llavors es clarifica i ja tens aquest producte que no ha fermentat. I llavors el moscatell d'entrada seria una mistela de raïm de moscatell. El que passa que, perquè la mistela pot ser doncs, aquí els pagesos, doncs, aquí el Penedès sobretot es feia de xarel·lo, algú feia amb algun raïmet que tenia de moscatell, doncs al mig de les passades feia amb moscatell, però d'entrada seria això. Tot i que hi ha algun moscatell que pot ser que hagi començat a fermentar i llavors es diu apagar, que s'afegeix alcohol a mitja fermentació, i llavors encara queda una mica de sucre del suc del raïm i l'alcohol que hem afegit. Però d'entrada el principal seria tipus mistela. L'etiquetatge és molt complicat, vull dir, del tema dels vins dolços, que una mica és demanar consell o preguntar, perquè d'entrada s'etiqueten com a vins de licor, els que tenen més de 15 graus, i els que no tenen, doncs, els que no arriben als 15 graus, que hi ha algun vi dolç fet parant la fermentació, sense afegir aquest alcohol, que llavors aquests es diuen, doncs, vins naturalment dolços, o... Bueno, és una mica complicat el tema de nomenclatures, però al final és veure l'alcohol i mirar a veure si ens descriuen una mica l'elaboració del producte. Que partim que hi ha algun vi dolç de... Bueno, que per exemple, m'ha deixat un del Penedès molt interessant, que és de les Caves Torelló, de Cal Martí de Baix, anant cap a Gelida, que ells, per exemple, és un xarel·lo que el cullen sobremadurat, el cullen a final d'octubre, i llavors aquest el que fan és que el tenen fermentant fins a 11 graus i llavors allà li para la fermentació, li queden uns 50 grams per litre de dolçor. Però aquest, per exemple, no el consideraríem ni una mistela ni un moscadell, seria un vi dos naturalment dolç, amb poca dolçor, frescor i agradable.
Aquests vins dolços mariden bé amb protagonistes també d'aquesta castanyada, com són les castanyes i els moniatos?
Clar, sí, perfecte, vull dir, perquè, bueno, el que parlàvem, la castanya també té aquesta sequetat que necessites, doncs, vull dir, clar, que si un producte dolç també et queda la boca seca i necessites estovar una mica perquè, si no, costa molt de menjar, doncs, les castanyes. I els moniatos, aquests sí que ja tenen el seu component dolç, que ja ens hi va molt bé. I llavors, clar, quasi és una mica l'afinitat de gustos que tindríem amb la sensació, doncs, que bueno, del moniato, que és, bueno, és dolç, o que té una textura, pues, untuosa, i en canvi el vi també, doncs, també ho tindria, i ens va tot molt bé, sí.
Per tant, vins dolços i també el que s'animi, bon cava brut,
sí,
també ens va també. Amb aquests, sí, sí, panellets, sí, amb aquestes castanyes, amb aquests moniatos, fins i tot hi ha gent que fa carbassa també al forn, típic, sí, sí, d'aquesta castanyada. I Xavi, ho deixem aquí, com sempre, un plaer que ens visitis, que ens maridis totes les propostes que et posem sobre la taula quan vens, i que acabi d'anar bé els repartiments que sé que teniu avui.
Sí, sí, aquests dies ara, clar, m'ha hagut de canviar, i que si la gent no pot venir, doncs, a buscar-ho a la botiga, doncs ens pot trucar, nosaltres informem i intentem, doncs, de posar-ho fàcil i de portar-ho a casa, que ja tenim lliurement per aquesta tarda, demà al matí, una mica que no falti el vi dolç per la castanyada, ni el cava tampoc, que cap casa falti. És això.
Doncs això, que tothom pugui maridar aquests panellets, aquestes castanyes, aquests moniatos, i que ningú es quedi sense un vi dolç o un bon cava. Xavi, un plaer tenir-te amb nosaltres i fins la propera.
Gràcies.
Gràcies, Eli i Xavi. Dos minutets per arribar a 11:15 i ho farem en molt bona companyia. Adele i aquest Someone Like You. Amb ell ens plantem a 11:15, a la segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you.
Ara són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit un repàs a les notícies en el Penedès en xarxa i us expliquem que Adif allarga les obres del corredor mediterrani un mes. L'afectació a la línia R4 de Rodalies que provoquen les obres del corredor mediterrani s'allargarà més del previst. L'administrador ferroviari Adif va informar el juliol que la millora estaria enllestida el 15 de novembre, però aquest dijous s'ha informat als alcaldes del Penedès afectats per les obres que s'allargarà fins al dia 13 de desembre. El retard farà ampliar les mesures instaurades per garantir el servei ferroviari entre Martorell i Sant Vicenç de Calders, entre les quals i a fer el trajecte de Sant Sadurní a Martorell en autobús. El director general d'ADIF, Juan Pablo Villanueva, ha explicat als responsables institucionals que el retard s'ha produït per causes alienes a l'execució de les obres. Entre d'altres, ha apuntat la vaga de personal de circulació d'ADIF a Barcelona, així com afectacions per la Covid-19. I d'altra banda, l'Ajuntament de Calafell reconeix la tasca realitzada per la policia local. L'Ajuntament ha fet un reconeixement a la policia per la seva tasca. Enguany, a causa de les limitacions de la pandèmia, no es va poder fer un acte multitudinari com el de cada any, el dia del patró del cos, Sant Miquel. Tanmateix, s'ha volgut fer un acte, si més no, de mínims, per donar testimoni d'aquest agraïment. El reconeixement ha consistit en el lliurament de la condecoració als agents que complien els 15 anys de dedicació al servei de la policia local. Però l'agraïment al de la Corporació Municipal i a la ciutadania és també, van dir, per tot el cos de la policia, segons comentava el regidor de Seguretat Ciutadana, Artur Penya. El regidor afegia que aquest any aquest agraïment és especial per la gran tasca realitzada pels agents i els seus comandaments durant l'estat d'alarma de la primavera i també posteriorment. Junts per Olèrdola considera que l'actual servei de guàrdies municipals no serveix si no es dota de més efectius. La regidoria del grup municipal de Junts per Olèrdola i al capdavant la seva regidora, Mari Carme Villanueva, creu que és impossible que amb els mitjans disponibles el servei de guàrdies municipals pugui cobrir amb garanties les necessitats d'un municipi tan extens i en nuclis tan dispersos com és Olèrdola. Villanueva recorda que ara només estan en servei 4 guàrdies i un cap, dotació que, segons la regidora, no permetria cobrir la pròpia programació per torns, que el mateix servei s'ha planificat. Villanueva ha estat contundent a l'hora d'exposar que un servei amb 5 persones no serveix si no s'impulsa i es dota de més efectius. En un altre ordre de coses, la regidora de Junts per Olèrdola també considera que ara no és el moment de dedicar 74.000 euros a arranjar i millorar estèticament les rotondes d'accés als nuclis del municipi. I us comentem també en l'àmbit de la informació cultural que Carme Junyent i Bel Zavallà han parlat a Vilafranca sobre el futur del català. La lingüista Carme Junyent presentava aquest dimecres el seu darrer llibre, El futur del català depèn de tu, a la Sala de l'Agrícol. El llibre és una guia publicada a Edicions de la Campana amb col·laboració amb la periodista vilafranquina Bel Zavallà. El futur del català depèn de tu va néixer com un encàrrec de l'editora Isabel Martí a Carme Junyent i ha estat possible gràcies al tàndem a quatre mans amb Zavallà. Junyent és professora de la Universitat de Barcelona i especialista en llengües amenaçades d'arreu del món. Diu que la desaparició de les llengües minoritàries és una tendència arreu del món i apel·la a la responsabilitat dels catalanoparlants per assegurar la pervivència de la llengua catalana. Bel Zavallà, per la seva banda, reiterava que aquesta idea de la responsabilitat de cadascú és important, una responsabilitat que, de fet, queda ben palesa al títol del llibre. L'acte de presentació del futur del català depèn de tu tenia lloc a la Sala Kirchner del Centre Artístic Penedès l'Agrícol a Vilafranca, organitzat per la secció literària d'aquesta mateixa entitat.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 7 minuts de 11:15. Un cop al mes tenim cita, tenim consultori amb el món del treball, amb l'assessor laboralista Jordi Mellado, que s'acosta als estudis de Ràdio Vilafranca i parlem d'aquest món del treball convuls ara mateix a causa de la pandèmia de la Covid-19 i també acceptem trucades, suggeriments, preguntes al 93-827-2626. Jordi Mellado, bon dia.
Hola, bon dia.
Un dia complicadot avui, eh? Encara paint totes aquestes noves restriccions.
Sí, de fet, aprofitarem les restriccions per avançar feina que comença a acumular-se. Hem d'aprofitar el temps.
Parlant de teletreballar, el treballador té dret a dir-li a l'empresa jo no em vull desplaçar, jo vull teletreballar si l'empresa no li ofereix? És un dilema, un debat que hi ha ara mateix sobre la taula?
En principi, segons la llei, no se li pot obligar al treballador a fer teletreball. Ara, que el treballador pugui obligar l'empresa, jo entenc, com sempre aquí hem dit, que a tots se li ha de donar una mica un bany de normalitat. Si realment la seva feina és possible desenvolupar-la a través de teletreball, doncs quines ganes de fer traslladar el treballador al lloc de treball. En principi no tenia que haver problema. És com de vegades hem comentat qüestions de compatibilitat de la vida laboral i familiar. Si no suposa un perjudici per a l'empresa i a mi tant més que un treballador m'estigui fent trucades als clients, oferint-li productes o fent un seguiment o fent d'altres
tasques administratives.
Tasques administratives, si es pot connectar amb el servidor de l'empresa o té les aplicacions i a mi desenvolupar la feina, no tenia que haver cap tipus de problema. És més, jo crec que és una cosa que si arribés algun dia a la inspecció de treball o al jutjat, com que millor que l'empresa no lluiti per això. Perquè si és possible fer-ho i davant de la situació que tenim, és tonteria tenir-ho allà com si fos un ramat d'ovelles a tots els treballadors quan poden estar a casa seva fent la mateixa feina.
I desplaçant-se, si hi ha transport públic que has d'agafar, amb el risc afegit que comporta, si t'has de desplaçar a Barcelona, per exemple...
Sobretot i especialment. És a dir, nosaltres no sabem, de vegades no apreciem la, entre cometes, sort que tenim, perquè malgrat que això és un risc que tenim tothom, aquí a la comarca, doncs bé, ens passa que no tenim aquest risc tan gran doncs d'haver d'entrar doncs en un metro, amb ambients confinats, ni amb un autobús, ni amb coses d'aquestes. Clar, imagina't en un Barcelona o en un Madrid. Potser per això també el número de contagis és molt més gran que no passa aquí.
Però sí que hi ha penedesencs que es desplacen a treballar a Barcelona i ara poden tenir aquest dilema, no? Si l'empresa no posa les facilitats, i jo no ho veig clar, aquest pols, per això et preguntava.
Sí, evidentment. Jo proposaria sempre de bona fe i, clar, obligar és una qüestió que l'empresa sí que no pot obligar el treballador a fer teletreball. Si el treballador vol venir voluntàriament, doncs pot venir voluntàriament a treballar, però jo crec que és una cosa més aviat de sentit comú. Jo crec que si això se li posa sobre la taula a un inspector de treball ho tindrà bastant clar. Sempre que el treballador demostri que és possible fer la seva feina amb el telèfon mòbil, amb el portàtil i que té accés a totes les dades, em penso que ho tindrà bastant clar a favor de qui dirà quin és el seu dictamen. Llavors jo crec que no són coses que ens haurien de crear problema avui.
Clar, en aquest context de teletreball torna a agafar força aquesta nova eina del control del registre de la jornada, que n'havíem parlat tantíssim i ara sí. Ja ni ens en recordem d'ella. Si estàs teletreballant, hi ha d'haver un control d'alguna manera.
El que passa és que aquí nosaltres som molt... tenim la cultura de si estàs aquí estàs treballant, quan si estàs aquí també pots estar perdent el temps.
Evidentment, sí.
Fent veure que treballes. Llavors, hem de començar a pensar de que potser hi ha treballadors que menys hores ens troben la feina i n'hi ha d'altres que, per molt que facin hores extres, no arribaran a fer la producció necessària. Llavors, clar, el control horari... Mira, jo també diré una cosa, en teletreball també es podria fer control horari. I t'explicaré. Hi ha aplicacions que tenim als despatxos d'abogats, sobretot són aplicacions que venen de la cultura anglosaxona, on els abogats facturen per hores.
No per això feina. Ho hem vist molt a les sèries.
Oi que sí? I no per feina feta. Llavors, doncs, n'hi ha aplicacions que diuen quant de temps tens quan comences a treballar, a quina hora.
Això que és quan engegues l'ordinador?
Sí.
S'activa?
Sí, i a més et diu quant de temps has estat amb aquest arxiu, quant de temps has estat amb aquest altre arxiu i quantes vegades aquest arxiu ha estat inactiu o s'ha modificat o no.
És a dir, mare meva, quin control!
És un control brutal. T'ho dic perquè als Estats Units, per exemple, cobrar més enllà de les hores que realment has fet és un frau. És com si fos una estafa. És estafar el client. Perquè ells ho tenen d'aquesta manera, no? És a dir, que eines per veure-ho sí que hi són. L'única cosa és que jo crec que hem de canviar una miqueta el xip. Hem d'anar a producció real. A mi què tant
se m'en... resultats.
Per resultats. Què tant se me'n dona que una persona, un controller o un venedor se m'estigui 10 hores si em ven per valor de 50.000? Jo prefereixo un que se m'estigui 5 hores i em vengui per 70.000. Què vols que et digui? Sí o no?
Sí, sí, tant.
És que...
Hauria de ser així?
Hauria de ser així. Anem pensant més en resultats, no pas en temps.
Fa un mes, en el primer món del treball d'aquesta temporada, estàvem pendents de si s'aprovava una pròrroga dels ajuts per treballadors per compte propi i pels ERTOs. Pels ERTOs, perdona, recordo sí. Que em sembla que faltava un parell de dies perquè es expiressin no sabíem res. Finalment s'han prorrogat, en tots dos casos, fins a final d'any.
Fins a final... Sí, però no fins a final d'any.
31 de gener.
Això, perquè, clar, ells no treballaran...
Per Nadal.
Per Nadal.
Ah, esclar, és per això.
Va ser per això, no va ser per l'altre motiu. Serà, en tot cas, per finals de gener. I espero que no hi hagi pont, perquè si no també ens trobarem a les mateixes. Sí, el que passa és que, clar, ara s'ha aprovat un estat d'alarma fins a finals de maig. La qüestió és que això sembla que ve, doncs, per bastant llarg. I llavors també sí que, abans ho he estat comentant, I sí que voldria tornar a incidir una miqueta. L'altra vegada que vam estar parlant, jo vaig dir que, si us plau, no caiguéssim tothom en els errors que van caure en l'anterior crisi. Jo t'explicaré. D'altres cultures, si el negoci funciona, funciona. Si el negoci no funciona, el faig més prim. I si aprimant el negoci i amollant el volum d'estructura el negoci no segueix funcionant, definitivament tanco i deixo aquest negoci i em dedico a una altra cosa. Llavors, és més que una suggerència, és quasi bé un prec. És a dir, tinguem molt ull a seguir pensant de que això s'acabarà el 2021, perquè després, clar, la caiguda del producte interior brut ha sigut, serà brutal, i aquesta crisi sembla ser que serà més profunda que l'anterior, del 2007, que a nosaltres ens va afectar el 2008. No posem aquells que tinguin estalvis i negoci, si us plau, no inverteixin, no s'hipotequin, i molta cura amb els préstecs,
amb les ajudes,
sobretot amb els ICOs i tal, que tan fàcilment ens els ofereixen i ens els donen, perquè això finalment s'haurà de retornar i sembla que la cosa va per llarg. No ens creiem que això s'acabarà el 2021 ni el 2023, perquè no serà així. Aquests diners marxaran i finalment serà molt llestimós que ens haurem hipotecat, haurem perdut els estalvis de casa fins a l'últim diner i caurem igualment. És a dir, si s'han de practicar acomiadaments, és llestimós, però s'ha de fer. Si s'ha de fer reduccions de jornada, modificacions, ERES, ERTOs, apliquem i fem servir aquestes eines, però no posin tot el que tinguin, perquè és molt llestimós, però pot passar el mateix que l'altra vegada. Jo ho comento perquè s'estan oferint préstecs per anar passant, però això, si sigués una cosa que sigués molt temporal, però és que sembla ser que la cosa ve per llarg. Ja sé que és un molt mal auguri, és molt mala notícia, però no caiguem amb això. D'altres empresaris amb d'altres cultures ho tenen molt clar, eh? Si funciona, funciona, i si no funciona, tanco i em dedico a una altra cosa. Ho dic perquè aquí és una cultura nostra que tenim d'aguantar fins l'últim moment i després, quan hem de tancar, ha de ser plorant, arruïnats i que no ens queda res a casa. I ho hem vist masses vegades.
El Jordi Mellado també es volia parlar avui d'acomiadaments.
Sí, hi ha hagut un... Està havent-hi una miqueta de canvis en general i estan havent una miqueta de rebomboris en quant a... quan s'acomiada amb algun treballador per causa que està prohibida, la causa, per decret, la causa, per causa del Covid, com surt l'acomiadament? Doncs estem tenint sentències de tot. Estem tenint sentències que diuen que l'acomiadament és nul, d'altres sentències ens diuen que l'acomiadament és improcedent i n'hi ha d'altres que ens diuen que l'acomiadament és improcedent i com que la indemnització és petita, com per castigar l'empresa, i això és una cosa que ve d'una directiva de la Unió Europea, se li pot imposar, hi ha una sentència del jutjat 26 de Barcelona que bueno, és molt innovadora en quant a que ens està dient que fins i tot a l'empresa, si l'acomiadament, l'import de l'acomiadament improcedent és molt petit, se li pot imposar com a càstig perquè l'empresa no torni a fer una pràctica prohibida, doncs com una indemnització addicional. Llavors, amb tot això està veient una miqueta de rebombori. Fins i tot ahir vaig estar veient una sentència que deia que, bueno, fins ara l'acomiadament improcedent, si el treballador no era representant dels treballadors, qui escollia, un cop que l'acomiadament estava mal fet, perquè ens entenguem, l'empresa escollia, en general, si el treballador tornava a treballar i li pagava els sous que havien passat des de l'acomiadament fins al moment d'ara, o bé optava per la indemnització. Doncs ja comença a haver sentències que diuen que sí, home, a sobre de que l'empresa ho fa malament, és ella la que escull. No, no, ara ha d'escollir el treballador. Ho dic perquè...
I això no passava abans.
Abans no passava, i comença a haver una miqueta... Jo començo a sentir una miqueta de mal de panxa i haver una miqueta de rebombori de dir, ostres...
Quin terreny trepitgem, no?
Sí, sí, la cosa està bastant lliscadissa i no sabem ben bé on estem. Que abans estava tot claríssim, bueno, escolta, mira, t'han acomiadat, portaves molt poc temps, indemnització 1.200 euros, poso un cas, l'empresa pot optar, ostres, després d'un any fas l'acomiadament, arribes a judici, l'acomiadament és improcedent, l'empresa diu que 1.200, l'empresa diu que li pago 1.200, iau. Cuidado, ara ja no està tan clar, eh? Que pot ser que sigui el treballador que digui no, jo vull tornar a treballar i cobrar els sous que m'han deixat de pagar durant tot aquest any que he estat esperant el judici, eh?
I què està passant? A què atribueixes?
Doncs s'està començant a aplicar bastant massivament i s'està tirant bastant de legislació de la Unió Europea. I és aplicable, les directives són aplicables sense necessitat de transposició directament, i s'està descobrint per bastants professionals el dret comunitari. I això està...
Fins ara estava allà, però...
Fins ara el teníem tots com les directives de l'Organització Internacional del Treball. Les teníem, que estaven allà, els estudiaven els quatre professors d'universitat, els ensenyaven una mica quatre traces i au. I ara, doncs, ens hi estem posant i hi ha magistrats que estan molt posats amb legislació europea.
Magistrats del social, entenc.
Del social.
S'estan posant les piles en legislació europea.
Sí, sí, hi ha algun que és especialment partidari i fan de la legislació europea i les sorpreses són importants. Perquè, clar,
divergeix molt respecte a l'espanyola.
Moltíssim.
Moltíssim.
Divergeix moltíssim. I llavors, clar, ens estem trobant, ja t'ho dic, en coses bastant curioses.
Una d'aquestes curiositats són indemnitzacions addicionals.
Indemnitzacions addicionals per castigar les males pràctiques i les pràctiques abusives de les empreses, cosa que no havien trobat mai. Abans, el que era l'acomiadament improcedent és acomiadament improcedent i punt. I si obtenies una indemnització per danys i perjudicis perquè a una persona se l'havia discriminat per algun motiu social, de raça, de sexe, de, bueno, era un èxit brutal. No, ara per males pràctiques o per penalitzar doncs que t'estan fent indemnitzacions addicionals. El jutge 26 n'ha fet una que ha sigut molt famosa i estan obrint una miqueta la caixa dels trons i cuidado, perquè n'hi ha aquests casos que dius, va, total, si portava poca indemnització, amb l'acomiado, li foto la guardada del segle, escolta, encabat, d'aquí un any li pagaré, cuidado, que poden venir indemnitzacions addicionals, que pot ser bastant més, bueno, parlo de 6 i 7.000 euros.
6 i 7.000 euros.
Que pot ser bastant més del que podria sortir un acomiadament de mesos, I això s'està començant a aplicar, ho estem començant a veure.
Entenc que és més justa la legislació europea?
En aquest sentit, sí. En aquest sentit, jo considero que sí, que és més justa, perquè aquí tot quedava molt taxat, amb el preu de l'acomiadament improcedent quedava, estava tot comptat, tant tenies de base cotització, tant cobraves, tanta l'antiguitat i era en preu taxat, això valies. Clar, davant d'aquesta possibilitat d'indemnitzacions addicionals, compte, perquè pots trobar que la cosa surti molt pitjor que no pas pensaves. I això ens fa costar, clar, estic pensant de que ens acosta bastant, doncs, també a la qüestió de danys punitius que hi ha al sistema d'Estats Units. És a dir, als Estats Units un acomiadament improcedent pot suposar una indemnització que és que no saps on estàs.
Milionària.
Pot suposar milionària. Per molt que hi hagi només la qüestió de la, que té la fama de l'acomiadament lliure i tal, però com diguin que l'acomiadament és injustificat, que no hi ha una causa per l'acomiadament i tal, bueno, depèn de quines siguin les circumstàncies i tot el que rodeja aquella situació, pot sortir bastant més car del que es pensava. I sembla que la legislació europea doncs s'acosta amb aquest criteri. Llavors, clar, la tranquil·litat de l'empresa que tenia abans, de, bueno, aquest li pago 1.200 euros d'aquí un any i ja, mireu, tu, que es foti. Comença a ser... Ja no comença a ser tan segur. Vull dir, ja la posició és molt diferent. No està malament que es castiguin les males pràctiques,
Uh-huh. I això depèn exclusivament del magistrat, que et toca.
En principi depèn del magistrat. Bueno, també depèn del professional que ho plantegi i sàpigui plantejar-ho i tingui contacte amb tot això. Però sí, clar, ben plantejat, clar, pots animar a magistrats amb ganes de que s'hi posin i que s'enganxin amb això. I és que ara mateix tenim uns quants així,
Una última qüestió, Jordi. Aquestes apps que estan sorgint, que impulsa a vegades el govern, d'altres no, per controlar l'extensió de la Covid i els positius, perquè et puguin avisar, Et poden ser imposades?
No poden ser imposades. Aquí hi ha una controvèrsia, perquè els telèfons d'empresa, les empreses les estan instal·lant i les estan obligant a fer servir i a activar per part dels treballadors. Clar, això està confrontat directament amb el dret a la intimitat del treballador. Perquè, clar, estem parlant d'una qüestió de salut. Tenim un grau de protecció màxim aquí. Llavors, obligació, poden suggerir, però obligar no poden obligar.
Encara que sigui el telèfon de l'empresa.
Encara que sigui el telèfon de l'empresa. El treballador pot no posar-la en marxa o fins i tot podria desinstal·lar-la. De fet, també t'haig de comentar, els jutges de Barcelona s'estan demanant els telèfons a tothom i jo trobo que és una ingerència, per molt que sigui en virtut de la salut pública. s'estan demanant el telèfon a tothom, tant clients com a professionals com a testimonis, perquè si hi ha algun tipus de contacte amb algun positiu, poder-nos confinar tots.
Això també estava passava, avui ja no, al sector cultural. Si anaves a teatre, a un espectacle, també et demanaven el mòbil, nom, cognom i mòbil, per si es detectava un cas, no?, per poder traçar de seguida el rastre.
Sí, sí, jo en principi trobo que està bé, però de cara a l'empresa, doncs clar, aquí tenim una qüestió de drets fonamentals i hi ha bastanta controvèrsia i la meva opinió és que, bueno, tant amb això com amb l'aplicació dels GPS i dels localitzadors a dintre de telèfons i de vehicles, doncs sí que pot anar i tocar directament amb la qüestió de personal. Perquè, clar, no oblidem que el telèfon d'empresa, el treballador també se'l porta a casa a dinar. I també se'l porta a casa quan acaba la feina.
És aquest debat, aquest meló que s'ha obert, no? La fina línia que separa el dret a la salut, a lluitar contra aquesta pandèmia que ens implica a tots... Sí. I la llibertat i els drets personals.
Clar, i també estem ficats en una qüestió de que ja, per exemple, a França fa anys que hi és, i és el dret a la desconnexió. Aquesta app estarà funcionant fins i tot en el moment que jo no estic treballant. I resulta que el telèfon, doncs, està a casa meva, o està a la meva cartera, o està a la meva butxaca. I llavors, clar, el dret a desconnexió sí que existeix. I és curiós, en aquest país resulta que ens reconeixen el dret a la desconnexió a través d'un reglament que modifica la llei de protecció de dades personals, quan resulta que s'està interferint a una legislació laboral. Tenim una legislació caòtica, literalment.
Un debat que podem continuar d'aquí a un mes, en aquest nou capítol, en aquesta nova consulta amb el món del treball amb Jordi Mellado. Mentrestant, el trobareu al carrer de Cal Bolet de Vilafranca, número 19. Gràcies, bona setmana.
Igualment, a vosaltres.